Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el Pla Cura.
Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100 per la seva banda va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi, més respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ya y son calla arriba, intento trucar, para saber qué vas. Un mes está te esperan al magic moment de pasarte a buscar. Mientras recordaba al vestir que portabas, las nuestras charradas al portal de matinada, la teva mirada al cor m'entregava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar, és cap postal, l'estiu que torna.
L'estiu que torna, gelat d'aigua salada, Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, tarrina, cucurutxo, qualsevol sabor, de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda amb tot de toppings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen els oients? Què els preparem?
Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre la xocolata té per què ser el més desitjat, eh? Mm-hmm. Així que si et sembla, comencem a punxar un d'aquests àudios, a veure què diu la nostra audiència.
A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de fastuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar a un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
Sí, 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 sí que passa, sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, no? No sé, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, eh? Perquè
doncs sí, sí,
bons
sí, perquè...
ho són, doncs ja està, mira, tira.
Es paguen el preu d'or, eh? I més ara sí? Com està la xocolata i els fruits secs. Primer, també tenim aquesta opinió, ja, ja veuràs, és de l'Aina.
Bon dia, Uber per vacances. Jo ja deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
Oh, jo, vull saber, jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, 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 a l'Aina que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
Per vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus, o sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
Ja ho veus, és que realment després a la cloenda jo portaré un recull dels gustos més, deixa'm dir peculiars, perquè escolta, contra gustos no hi ha, no hi ha certeses, no? però sí, sí, Déu-n'hi-do, ja ho veus,
hem de deixar de ser forces. Déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta
exacte,
gràcia,
sí, com a concepte de vida, Núria,
sí, sí.
Exacte, sí, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
I estem pensant tota l'estona amb con, amb terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
Sí,
el tall.
Cert.
Oh,
mira, ara
tira
una cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que n'hem menjat els diumenges a Cals Avis.
Sí,
la
Comtessa. Oi, la Comtessa, per favor.
Oi?
I tant.
I ja no se'n veu. I abans era un clàssic,
sí,
que
sí,
feia
sí.
Festa, a més no poder. Era abans i tant una Comtessa.
Sí, 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 que a més l'anunci era com a ASMR, era...
Sí,
no pantallaves.
Absolutament.
Claro, i tant. Bueno, i el crocanti, que ja és una miqueta anterior.
Sí, 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 sí.
I després els clàssics de tres gustos, no, nata, vainilla i xocolata, entre
i
neules.
I tant que sí.
Tot
i tant,
té...
sembla galateta allà.
Mira,
ai.
I és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat segons com sigui el gelat.
Sí, absolutament. Ah. Tu ets de mossegar o de llapar?
Jo de llapar.
Ah, ep.
Per sensibilitat de dents, clar. I tu
ja
mossegues,
veuràs...
no? Tu mossegues, pel que veig.
Ja veuràs que el
guai.
Reel d'avui llapar llepo poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, sí, els engoleixo. Si
sí, la Maia et devia mirar raro, devia què fa aquest.
Sí, què fa aquest boig, sí, sí, correcte.
Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats, que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, sobretot, Aina, explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
Sí, 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 l'ametllat...
És la porta segura.
Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
Gràcies, Enric, fins ara.
Vinga, a veure, fins ara.
Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin, no, que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta. Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, terrina o cucurutxo?
Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
Per a mi és molt millor la terrina.
Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
Si ets Gepol, en terrina sempre.
Lo millor gelat és en cono.
Lo millor gelat és en cono.
Per a mi, lo millor gelat és en terrina.
Lo millor gelat és en terrina.
Lo millor gelat és en terrina.
A mi m'agraden més dos gelats de terrina.
Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys i doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Ametlla. De l'Ametlla va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Entonces estem aquí, seguim la tradició.
Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7, tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps pa pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar. I entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrade. Sempre partim de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fem i elaborem cada dia.
El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que en demà, passen unes 24 hores, entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolate, el cacao, la pasta de xocolate i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la terrina, el cucurutxo, i, claro, marca una miqueta la diferència.
I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
Al final, també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser la lactosa, els fruits secs, el cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Perquè, clar, agradar a tots és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, per la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gama de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, clar, és complicat. Tindre de tot per a tots.
Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-lo una mica el sucre a tots. Perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
Des de Setmana Santa que ben solen vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El fin de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
Turistes, gent del territori i famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de que vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre pues, dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per saltar encara.
I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que li... Que, claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15 surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjar en alegria o se va desfent. I en la tarrina pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina, no per fora fer la galleta.
Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat. Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre sí. I el vermell.
Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
Sí,
és una bogeria.
Sí, mira, bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat, m'estan oferint aquí tot el mostruari.
Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar, per tant nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico, som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos, un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar, i precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, dies ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi de, no hagi d'interrompre molt.
Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de, bueno, ja tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de, ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I bueno, i preguntes així...
O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
Sí, i el 012 sí. També t'ho podríem facilitar.
Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
Sí, sí, bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'han acabat, però els vaig penjar quan els nens anaven a buscar, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí quan tots els que venen a comprar els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudo a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona.
Sí.
Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no encara?
Aquests encara no.
Llàstima.
Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros... i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
A veure, explica'ns. Es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
Mira... Hi ha, el val escolar hi ha, són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més. I pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te, qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria,
aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien
les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren, no entrarien, per exemple, calculadores també entren.
Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
Una motxilla.
La de bol és que em podria comprar jo amb 60 euros,
Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. I els hi dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I els hi dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis i aleshores descanvien el val ara, no? Mm. Però com que fins al novembre no caduca...
Relax, ens ho farem amb calma. Digues.
Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots anar perfectament als 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris. Oro.
Sí. El fet de, mira, el fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores aquí a les llibreries i papereries de peu de carrer va ser un èxit perquè motxilles, bueno, jo no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament tot va online, les botigues online. Aleshores aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb clar, ja és un exemple, sí.
Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, i sí que ajuda, i tant que ajuda.
Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
No?
No, hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo en una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Bueno, aquest any, Àngels, aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, sí, eh que sí?
Sí.
Sí, doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
tenir. Jo ja el tinc reservat,
sí, veus que
sí, sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Núria, escolta, mira, sí, abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
i de One Piece, n'hi ha alguna de One Piece?
Sí, perquè... sí.
Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, eh? Per tant...
Sí, mira, ara l'he vist allà amb la cantonada gairebé.
Molt
sí,
bé,
sí.
Eduard Virgili, això és molt llaminer, eh? Això
ah,
mira,
veus, ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
Vinga.
Moltes gràcies.
Eduard. Una abraçada, Núria.
Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
Que vagi bé, a reveure.
Que vagi bé per vacances.
I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
Bueno, la pesca responsable és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95 i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1900. Doncs hem de dir que és la utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes. Assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació d'extendre aquesta manera de fer a través del que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana. És a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és biunívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el Data Collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
Mira, jo des de que em vaig fer soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, hi ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que es fotia és el sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua, vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i a la Badia de Roses.
La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
Bueno, jo crec que com tot el de la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar per les xarxes socials, i a les xarxes socials doncs, podem trobar doncs, dos grans tendències, no? La tendència aquesta doncs, d'actuar amb responsabilitat, etc., no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etc., etc. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap a una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'allunyen molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
Aviam, per nosaltres sí, vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn que realment ho tenies que regalar perquè no t'ho menjaves. Ara quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem de que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes, però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas del que he dit.
Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
Avui la pesca ha estat...
Mare, mar.
La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
Friki Time d'estiu.
One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures i lluites, però una mica més enllà, no, ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure a diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada, el tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure
viure en llibertat, poder complir els seus somnis, i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes, i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que barregi doncs les aventures amb tots aquests valors socials, que jo crec que estan molt d'actualitat?
Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, la interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
i la Mercè.
I ens retrobem al proper programa.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Després d'aquesta història que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami, i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'R. Caribbean Club, que és com de bachata i música així com...
Una mica això que estem escoltant, no?
Sí,
molt bé.
I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
Molt bé, DJ latino, que també tot va en consonància.
Sí. Molt bé.
Això serà demà, com deies, a partir de les 7, Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume. Mare
sí, i no m'ho sí, pensava sí. Jo pas, passa el temps volant.
Sí, 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 és una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume? Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui dilluns dia 20 arriba al seu final, i l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
Molt bé, amb l'humor del Peyu.
Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
Molt bé, perfecte.
Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
Sí, i l'última proposta és la paral·lada medieval. I és que aquest estiu l'oficina de turisme de Peralada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
Hi ha una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem pues, la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la paral·lada medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic, i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès, té un preu de 6 euros, i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'oficina de turisme de Peralada.
Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
Ale, fins demà.
Adéu. Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de festa major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
Bon dia de nou, com ens agraden les rèpliques, Núria?
Sí, jo recordo les llenties de divendres, no?
Sí.
I com ens agrada el menjar, perquè portem un parell de, no, d'enquestes parlant de menjar.
Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar de vacances no serà l'última. Mira, et porto una... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina, i ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
Sí, a veure, per si algú se'ns ha despistat, estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de festa major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
Correcte, ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estracciatella, però de nata és gelat de turró amb xocolata.
Què? Com et quedes?
Espera, turró amb xocolata. Ah, bé, eh?
O sigui, en comptes de la nata, turró, gelat de turró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estratxatel.
A veure,
o sigui...
Aina, amb carinyo, Aina. S'assembla molt a l'ametllat, tia.
Sí, no? és semblant.
Clar, perquè és turró, que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
Sí. S'accepta pop, exacte.
Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolat.
Sí, jo també. Sí. Però ja dic que passaré.
Bo.
I mira, tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta des de la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
Bon dia, Uber per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra,
Això sí.
Amb menta fresca i amb un cucurutxo també de xocolata negra. És boníssim, molt.
I te'n posa a caminar per la muntanya, amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
Ui, imagina't, i no para.
Déu-n'hi-do.
Exacte.
Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
Sí,
els gelats aquests de gel no triomfen massa, avui.
Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat, home, no sé, tenim aquelles llibreries, ostres, és que ha posat millor.
Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs fent tendència.
Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que poden haver marcat.
Ah, sí.
Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
Ai, vinga.
Comencem amb el gelat d'all.
No l'he provat mai. Exòtic.
T'he vist damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
Ah, mira. Va, vinga.
Poc se'n parla.
Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí, sí, sí. Sí.
També tenim gelat de bacó caramelitzat.
Ai.
Sí.
Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, a veure què...
Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc molt cuinetes, però crec que aquest ha d'estar bo.
Vale.
Sí, sí, sí. I aquí te'n porto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Ep, potser seria diferent, eh?
Sí. Sí.
Que sí?
Sí.
Que sí?
Ara ja el noto. Sí.
I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaca, salsitxes i pèsols.
Tot. O sigui, això seria un. Curri, pastanaca, salsitxes i pèsols seria un?
Sí,
que llarg de dir, s'hauríem d'inventar un nom per aquest gelat.
Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
Gelat de cargols?
Sí.
De cargols, de veritat?
De cargols,
de veritat. Amb la seva babeta i tot?
Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol. Saps allò, la sopa de pedra, aquella aules?
Sí.
Doncs
sí.
És una miqueta això, crec jo, Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
Tot Lleida al damunt.
Disculpeu, us estimo.
Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà pregunti que pregunti i li contesteu.
Exacte.
Els cargols que són els cargols, el gelat de cargols.
Exacte.
Si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà d'on sigui, ho dic perquè per allò de la simbiosi cargols Lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem, sí.
Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols, no ho sé, aquí ho deixo.
Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
Salut, que vagi molt bé.
Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Ui, se'ns en va.
Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa. És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
Ho deixem així. A reveure.
Fins demà també a tots vosaltres, Obert per Vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.
Xarxa de comunicació.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.